Fa 250 anys, aquí a Catalunya vivíem una etapa de prosperitat econòmica, però de gran foscor política. La monarquia borbònica s'havia carregat les nostres institucions amb el decret de nova planta, després del 1714. Mentrestant, els Estats Units feien la seva pròpia revolució i, justament ara, fa 2 segles i mig, redactaven la Declaració d'Independència que els va convertir en país. Com van néixer els Estats Units? Quins valors van plasmar els pares fundacionals en aquell primer document? I com han evolucionat fins avui? I els pobles indígenes, com els va afectar la independència dels Estats Units? Soc l'Eloi Barrera i això és el radar de 3CAT Info. L'Oriol Serra és corresponsal de Catalunya Ràdio a Washington. Què tal, Oriol? Benvingut.
Hola, Eloi. Molt bé.
Escolta'm, dic que avui ets a Washington, però aquests dies tu has estat viatjant per diversos estats nord-americans, no? Per anar recollint històries d'aquests 250 anys. Et volia proposar, Oriol, que anem seguint una mica aquesta ruta, aquest itinerari que has fet, i que vas començar a Annapolis, a l'estat de Maryland. Sí. Explica'm com és que vas escollir aquesta ciutat, justament.
Sí, mira, Annapolis és la capital de Maryland, com bé apuntaves, i és una ciutat que en aquest procés històric de, diguéssim, d'arribar a la independència dels Estats Units, aquest procés d'emancipació de les colònies britàniques, doncs va jugar un paper important, va ser un dels escenaris destacats. Annapolis va tenir el seu moment de capital dels Estats Units abans que es fundés la ciutat de Washington. Conserva molt aquest encant també d'aquella època molt britànica. Moltes vegades sembla que t'estiguis passejant per un carreró del Londres antic.
Aquí és on va començar tot, no?, per dir-ho així. Però justament, què és el que va portar aquell moment històric? O sigui, com va arribar la independència als Estats Units?
Sí, clar, ens hem de situar molt abans, parlem ja de principis del segle XVII, quan els colonitzadors, doncs, d'alguna manera ja havien anat desenvolupant, doncs, les seves fonts econòmiques, sobretot molt basat tot en les plantacions de tabac. Les plantacions de tabac van tenir un paper determinant. Aleshores, aquesta societat que anava, doncs, consolidant-se, formant-se a la costa est dels Estats Units, hi va arribar un punt en què la qüestió tributària de cara al que havien de pagar l'imperi britànic es va convertir en una sensació d'injustícia. És a dir, se sentien explotats per la corona britànica. I al final, doncs, això va desembocar en la revolució, una revolució que va ser, doncs, evidentment, una confrontació sagnant entre les tropes britàniques i els soldats continentals.
Aquesta rebel·lió va acabar desembocant en la Declaració d'Independència del 4 de juliol de 1776, no? La carta fundacional dels Estats Units, que és on hi ha una mica el pecat original d'aquestes contradiccions històriques, perquè el document es parlava de llibertat, es proclamava que tots els homes són iguals, però a l'hora de la veritat sobre el terreny les coses no eren així, perquè hi havia esclavitud, hi havia unes diferències de classe brutals, o sigui que la cosa no era massa coherent, vaja.
I tant, i tant. De fet, pensa que el mateix George Washington, aquí, doncs, se l'idolatra, perquè, clar, va ser el primer president, però era un esclavista. És a dir, el mateix Washington era un esclavista. Ell tenia negres explotats a les seves plantacions. Després, aquesta qüestió del racisme i de l'esclavitud es va allargar, i en els estats del sud la cosa, doncs, encara era més greu, i tot això, doncs, va ser també una de les llavors de la posterior Guerra Civil nord-americana. És a dir, aquestes diferències, sobretot ideològiques, entre nord i sud respecte a l'esclavitud.
Arribem així a la segona etapa d'aquesta ruta que ha fet l'Oriol Serra. Ara anem a Elon, a Carolina del Nord, on el lingüista Corey Roberts està recuperant el Yesa Sahin. És una llengua dels pobles indígenes americans que ha estat a punt de desaparèixer.
Tascahu nungise aginewa lek. Mi tascahu nungise aginehleyu kewa lek. Amai sap lek. Mi amai kisapna tokena higungyalene yukewa lek.
És la llengua gairebé perduda d'un antic poble indígena, la tribu dels Okanechi. I justament et volia preguntar això, Oriol. Aquesta independència dels Estats Units, com els va afectar aquests pobles indígenes que vivien en terres americanes?
Sí, a veure... Pensa, Eloi, que hi ha més de 500 nacions tribals reconegudes aquí als Estats Units. Clar, els pobles indígenes, el que els va passar és que, clar, eren tants i, a més, doncs, no disposaven tampoc dels mecanismes de defensa militars necessaris i per tant, doncs, no es van poder defensar. No? És una història molt interessant, molt entranyable, molt trista, una llengua que, com et deia, doncs, va estar a punt de desaparèixer. Actualment hi ha uns 2.000 membres, només 2.000 membres dels Okanechi. És una situació realment extrema, però que es repeteix constantment aquí als Estats Units.
Clar, és que ja ho apuntes tu, que han quedat oblidats, maltractats. No sé si a nivell oficial, institucionalment, es valora aquest llegat, és a dir, si es reconeix el valor que van tenir aquests pobles nadius nord-americans o no, se'ls ha girat l'esquena, aquesta gent.
O sigui, aquests pobles han patit un genocidi en tota regla. I aleshores, doncs, l'estat nord-americà, en alguns moments sí que hi ha hagut més esforços, que s'ha mirat més de compensar, però realment se'ls ha girat molt l'esquena, hi ha molta ignorància al respecte. Pensa que hi ha estats que ni tan sols reconeixen les tribus. Per exemple, Ohio no reconeix cap tribu indígena.
Veus una altra contradicció dels nord-americans, no? Donar l'esquena a aquests col·lectius que al capdavall formen part de les seves arrels, de la seva identitat i del seu ADN, fins i tot. Va, doncs, escolta'm, Oriol, anem a l'última etapa d'aquesta ruta que has fet pels 250 anys de la independència dels Estats Units. Has anat a Nova Jersey a visitar el Bruce Springsteen Center for American Music, que és entre un museu i un arxiu històric sobre la música popular nord-americana, i justament has volgut anar-hi per això, no? Perquè la música també explica moltes coses de la història americana.
Sí, tant i tant. És a dir, aquest Bruce Springsteen Center for American Music és molt més que un museu dedicat a la figura de Bruce Springsteen. Un passeig, una ruta per la història de la música nord-americana que toca, doncs, des de les músiques precisament tribals dels Native American fins al que és la música d'arrel, tots els mestissatges que hi ha hagut, també a través de la música dels esclaus, de música negra, afroamericana, tot això deriva en el gospel, el blues, com arribem al rock, és molt interessant, però també veiem això, com la música constantment ha anat acompanyant, com no pot ser d'una altra manera, el que passava al país. No? És interessant veure com hi ha hagut episodis en què la música ha estat al costat dels treballadors, dels moviments en lluita pels drets civils en aquest país, i arribant a l'actualitat, que la música, doncs, moltes vegades és aquell revulsiu contra la política més autoritarista i, curiosament, aquí es tanca el segle perquè realment Bruce Springsteen és de les veus actuals en el món del rock i d'artistes d'ampli reconeixement en actiu que alça la veu contra Trump, contra la política migratòria, sobretot de l'administració Trump. We'll remember the names of those who died on the streets
of Minneapolis. Justament aquesta cançó, Streets of Minneapolis, denuncia la persecució d'immigrants i els morts que van provocar els ICE l'hivern passat a Minnesota. I això ens porta ja una reflexió final, Oriol, perquè aquest aniversari de la Fundació dels Estats Units arriba en un moment de molta tensió política, no? Amb un patriotisme tan abrandat que es converteix ja en reaccionari, fins al punt que gairebé contradiu aquells valors fundacionals de la Declaració d'Independència, no? Que es parlava de llibertat, d'igualtat, de democràcia, i ara tot això està qüestionat.
Sí, sí. De fet, el patriotisme és una qüestió que és inherent, no? en aquest país. És a dir, és bastant difícil trobar algú que no sigui patriota, però en general la societat nord-americana, siguin republicans, siguin demòcrates, és a dir, més progressistes o més conservadors, tothom porta dins aquest patriotisme i és un patriotisme que, com tu deies, doncs, pot ser reaccionari, és a dir, pot ser aquest patriotisme que fins i tot manipula o tergiversa la narrativa històrica, com es fa des de l'administració Trump, i també pot ser un patriotisme, doncs, més saludable, no?, per dir-ho així. És un moment de polarització, també. Cadascú interpreta aquest 4 de juliol, aquests 250 anys de la Declaració d'Independència a la seva manera. Veurem com Trump, doncs, es penjarà totes les medalles un cop més amb coses tan banals com, per exemple, presumir de que hi haurà els focs d'artifici més grans que s'han vist mai a la història mundial. i també hi ha aquell patriotisme que seria, per exemple, el que defensa Bruce Springsteen, que és que la bandera és una cosa de tots i que realment doncs, es pot estimar el país i sent crític alhora.
Efectivament, aquesta tensió entre ideologies confrontades i que reivindiquen la seva manera d'entendre el país. Un país als Estats Units que celebren els 250 anys d'història aquest 4 de juliol. Ho hem repassat amb l'Oriol Serra, corresponsal de Catalunya Ràdio Washington. Oriol, moltes gràcies. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
El muntatge musical és de Sergi Cotillas. Jo sóc l'Eloi Barrera i això és el radar de 3CAT Info. Gràcies per escoltar-nos.